the cook in the lunchroom ready to sell.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. És dilluns.
És dilluns,
Cristina. És dilluns una altra volta.
Sol passar després dels divendres, que acaba venguent els dilluns.
Sí, bueno, i entre mitja ja és dissabte i és diumenge, que també estan molt bé, però
sí.
Els dilluns és els dilluns,
eh? Els dilluns aquí està.
Aquí està, sí. Molt bé. Mos passa a tots.
No passa res.
Estimats oients, ja sabeu que això mos passa a tots, és dilluns per tothom. Avui farem el programa entre Cristina i Ramon, que ja l'heu sentit, jo som en Vicentura, en Pablo Morganti, estan els controls tècnics, en David Ventura, en Irene Roig Francolí i en Sergi Torres estaran dins d'una estoneta per aquí. En Sergi Torres de Can Fit. Estarem fent la secció de videojocs, que és Ready Player 3, i tenim les nostres seccions habituals, ja saps, el disc de la setmana.
No les digues totes, que si no, no hi ha sorpresa.
La secció no m'ho puc creure. A Surt de casa i alguna cosa més, si sempre són les mateixes. Fins que siguin les 7 del matí.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui? És dilluns 13 d'octubre, és Sant Eduard, que va ser rei d'Anglaterra, venerat a Westminster. Santa Celedònia Verge, claro, òbviament, si es diu Celedònia. Avui és el Dia Internacional per la Reducció dels Desastres, el Dia Mundial de... El Dia Mundial de la Trombosi, que és el que li està donant en el Vicent ara mateix. El Dia de Nodos Sostens, ala, jo aquí fent el ridícul. I el Dia Internacional del Llenguatge Clar. I'm a
scatman. El Dia Internacional del Llenguatge Clar se celebra cada 13 d'octubre des de l'any 2011. L'objectiu d'aquesta jornada és promoure la pràctica de la redacció simple i eficient. Nosaltres practicam la redacció simple, sí. Simple i eficient, però la locució no tant. Però aquest dia es refereix sobretot especialment en els organismes que depenen de l'Estat. La idea és prescindir de tecnicismes i conceptes massa complicats en totes les instàncies i poders estatals per garantir l'accés ple i fluid de les persones a la informació i a les lleis.
Ara és el típic moment com el Dia Mundial de les Dones, que sempre diuen, però i no n'hi ha dels homes, doncs no hi ha un Dia Internacional del Llenguatge Fosc?
No.
Vaja. Bueno, el precedent d'aquesta efemèride és la Plain Writing Act, la llei de redacció senzilla, que es va firmar als Estats Units l'any 2010. Pareix un tema banal, però qui se no ho és tant? Molts de ciutadans perceben l'administració com una entitat superior que parla un idioma incomprensible.
Jo sí.
Efectivament. I si aquest fos l'únic problema, ja, encara seria poca cosa. Bueno, saltar massa música, millor. Un 13 d'octubre de 2016, l'Acadèmia Sueca dels Premis Nobel anunciava que el guanyador del Nobel de literatura d'aquell any era en Bob Dylan. You walk into the room. Segons va dir l'Acadèmia, Dylan mereixia el Nobel de Literatura per haver creat una nova expressió poètica dins de la gran tradició americana de la cançó. Bob Dylan es veu que no s'ho va creure gaire o es va pensar que era una broma, de manera que va estar-se mesos per acceptar el premi, sí. I encara més per anar-lo a recollir.
Vaja, que es va fer a suec amb els suecs.
Increïble, eh?
No et facis el suec amb la previsió dels temps. Do you, Mr. Jones?
You raise up your head. Oh.
Demà amb la previsió del temps, després d'aquest cap de setmana així amb tanta informació sobre la meteorologia. Idò, per avui dilluns tenim intervals de nevolats augmentant a la tarda a cel amb nevolats, amb predomini de nevolats mitjans i alts i amb precipitacions que poden ser que seran ocasionals en qualsevol cas. Temperatures amb pocs canvis, vent fluix del nord i del nord-est. Temperatures a Palma 16-28 graus, una mínima alta a Palma. A Silla de Menorca, Ciutadella, 16 de mínima i 26 de màxima. A Maó, 15 de mínima, 24 de màxima. I a Silla de Eivissa, si és que vos ho podem ensenyar, tindrem una temperatura de 17 graus de mínima, 23 de màxima.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Molt bé, anem a cantar sota la dutxa en aquesta hora del matí. És dilluns, és més necessari que mai encara. David Ventura, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Comencem la setmana amb Ramó, perquè avui he reobert una caixa que feia temps que no obria. Es diu Nuggets, la vaig comprar fa molts anys, quan encara comprava discos, i és una fartada de CDs, una recopilació exhaustiva de l'escena garage i protopunk nord-americana dels 60s. Hi apareixen desenes i desenes de grups, alguns poc coneguts, altres completament desconeguts, que als anys 60s eren molt joves, adoraven els Beatles, però tocaven malament, tenien una producció rudimentària i sonaven extremadament agressius, i així, com qui no vol la cosa, es va inventar el garatge amb permís dels Kings. Al primer volum d'aquella col·lecció trobàvem uns al·lots de Nova Jersey que es deien The Knickerbockers, que van tenir un mig èxit l'any 65 que es deia Lies. Va arribar el número 20 als Estats Units i el número 11 al Canadà. No ho van tornar a repetir, però la cançó ha perdurat, tant que l'escoltareu ara mateix.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Continuem volant cap a Formentera, perquè això és el programa despertador d'IB3 Ràdio, que es diu El primer vol a Formentera, i també perquè ara sí, concretament, anem a Silla de Formentera per parlar d'una nova edició de les setmanes gastronòmiques amb 14 restaurants que hi participen i que comencen avui mateix. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la secretària general de la PIMEF, de la petita i mitjana empresa de Formentera. Ella és la Lídia Álvarez. Què tal, Lídia? Com estàs? Bon dia. Com va?
Buenos días. Bien, gracias.
Què tal? Com va sa cosa? Escolta'm, 14 restaurants, que la veritat és que la gent pot pensar no són molts de restaurants, però hem de pensar que estan parlant d'una illa que té, no sé si arriba a 12.000 habitants. En hivern, vull dir que hi participa bastanta de gent.
La verdad es que sí, la verdad es que estamos contentos. Esta es la tercera edición en la que PIMEF cogió las riendas, en colaboración siempre con con el área de promoción turística. Y la verdad es que llevamos tres ediciones en las que rondamos eso, 14, 15, 16, creo que tuvo la última. Y estamos muy contentos porque a los restaurantes les gusta participar y es una buena iniciativa.
Quantes edicions portam? I no sé si des de PIMEF ja ho considerau una iniciativa 100% consolidada.
Sí, la verdad es que las semanas gastronómicas antes eran cap de semanas, luego se extendió, ¿no? Hablando un poco con el sector, con los restaurantes que participaban, que era mucho mejor a la hora también de planificarse para ellos, hacerlo en semanas. Lleva muchos años y sí que es algo que está ya muy consolidado en Formentera y es algo que gusta, que la gente que viene además pregunta cuándo son las jornadas, antes de que saquemos la noticia nos están preguntando, ya tenemos los restaurantes, ya tenemos los menús y la verdad es que estamos muy contentos con la participación de los restaurantes y la resposta de la gent, la veritat.
Bé, això s'ha de dir que és una iniciativa a preu tancat, que òbviament busca allargar temporada, busca allargar la feina d'aquests restaurants, que m'imagino que n'hi haurà alguns o molts que tancaran durant l'hivern, amb un preu fixat. Explica'm-nos una mica els detalls de les iniciatives, detalls pràctics.
Bueno, la verdad es que la ventaja de estas jornadas es que te permite ir a restaurantes que normalmente tienen una carta bastante más elevada, pues a probar sus menús y su cocina, ¿no? Siempre hablando de que son unos menús que se hacen especialmente para estas jornadas y son orientados a la gastronomía de Formentera y al producto local de Formentera. Entonces, esta es una de las ventajas. Sí que es verdad que no se hacen estas jornadas pensando en que el restaurante vaya a ganar muchísimo dinero, porque ya te digo, estamos hablando de que se reduce en la mayoría de los casos el precio que normalmente ellos tienen en carta. Pero es una oportunidad de acercar a la gente y si te gusta un menú, pues quizás la siguiente vez digas, bueno, pues me apetece pues darme el capricho en este restaurante, me apetece volver a este restaurante, me trataron bien, comí súper bien, y esta es un poco la idea, ¿no?
A quin tipus de client està orientat? Està orientat a turistes o a residents també hi van?
No, està orientat a tot el món i esto es algo que los residentes, la verdad, van bastante. Es decir, además es que las reservas enseguida se llenan, ¿sabes? Se le pide a la gente también desde aquí que no se focalice también solo el fin de semana, que intente ir a comer entre semana, porque además puedes ver en toda la información que está colgada en la página web cuándo ofrecen el menú, los hay que los ofrecen mediodía y noche, hay algunos que solo mediodía, si es una semana o dos o las dos semanas. Entonces, la verdad es algo que gusta tanto a turistas como a residentes y los residentes también van mucho a esto.
Escolta'm, em fa molta gràcia el sistema de premis que teniu, perquè ja, diguem, la gent, el públic pot votar, s'importa el restaurant que guanya i el primer i el segon s'enduen importants premis, però també hi ha premis pels que va menjar, pels client. Quin és el criteri per donar tots dos premis?
Bueno, para poder ir a optar al premio como comensal, tienes que ir mínimo a dos restaurantes diferentes, y todo se hace a través de la plataforma online del sistema de votación, donde hay que subir el ticket de la comida de ese día, ¿no? Y entonces, si has ido a más de dos restaurantes, el sistema ya te coge y ya te mete como en una bolsa para luego hacer el sorteo. Y si tienes suerte, pues te tocan esos 500 euros que vienen de maravilla, ¿no? Y luego, claro, y luego nada, el premio de los restaurantes se da pues en el mismo sistema. Es decir, tú cuando entras a votar realmente el restaurante, ¿no? Estás allí, el restaurante te pasa el QR, tú haces todo el proceso, lo votas con la puntuación que quiere y ahí es donde tú entras también en el sorteo. Y a través de las máximas puntuaciones gana el restaurante pues que más puntuación.
Com ha anat la temporada? Parlant una mica de tot, la temporada de restaurants, no? A vegades la gent parla que està sent una temporada un poc irregular, un poc delicada. Com ha anat a Formentera?
Exacto, lo has definido bastante bien. Es decir, se habla de irregular, sobre todo porque parece que últimamente tenemos siempre esta bajada en los meses más centrales, que son julio y agosto, donde antes estaba acostumbrado a que fuese todo lo contrario. Claro. Pero en cambio, septiembre, octubre, hay como un repunte, ¿no? Entonces, por eso, claro, hablamos de irregular, pero quizás al final, si estamos vamos a tener que hablar de regularidad, ¿no? De una extensión de la temporada hacia los extremos, eso vertiéndolo en lo regular, creo yo.
No teniu dades encara d'enquesta de satisfacció per part de restaurants. Les estava elaborant, m'imagino, ara mateix.
Sí, exacto. Nosotros siempre lanzamos nuestra encuesta de actividad a finales de octubre para saber cómo ha ido, tanto en restauración como en el resto de sectores. Y ahí es cuando ya, con los datos objetivos en la mano, presentamos los resultados. Porque si no, siempre es lo mismo. Hablamos un poco de sensaciones, de cómo va, pero al final los datos objetivos los dan los números.
Lídia Álvarez, clar, sempre es parla de Formentera, dels preus de restaurants, que si són cars, surten, jo que sé, la típica, no sé, no record cap cas en aquest estiu, però la típica foto d'una factura que es fa, d'un tiquet que es fa viral. Com abordeu aquestes coses des de la PIMEF?
Bueno, nosotros desde PIMEF siempre lo abordamos en el sentido de que hay que ofrecer calidad de acorde un poco al precio, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos restaurantes que son a lo mejor pues una cuenta elevada, pero también es verdad que estás comiendo unos productos de mucha calidad. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego también hay que tener en cuenta, bueno, pues lo que hablamos siempre, ¿no? Los costes al final de lo que la materia prima, lo que sube la luz, suben los suministros. Es decir, es que al final suben los alquileres, el precio cuadrado en Formentera es elevadísimo. Entonces al final es que hay que mirarlo todo. Claro. No se puede mirar solo un punto de vista, que yo también lo entiendo, ¿no? Pues el del consumidor. Hay que mirarlo también desde el punto de vista de la persona que está detrás, intentando levantar una empresa con toda una sèrie de factors que cada vegada són més complicats.
Clar, evidentment. Per això et volia preguntar justament, els preus, és veritat que en els darrers anys han anat pujant moltíssim, però també ha pujat els preus a altres bandes, que no són Formentera, òbviament, i la rendibilitat dels restaurants es manté o hi ha queixes dins del sector? És un tema que s'estudi, que es tracti dins de les vostres reunions, el tema de si es guanyen més sous o menys que abans?
Bueno, es que al final piensa que los restaurantes que a lo mejor están más consolidados de toda la vida, que llevan más años, con una clientela más fija, pues son los que padecen bastante menos. Pero emprender hoy en día, lo que te decía, un alquiler, el personal, etcétera, etcétera, al final se hace difícil emprender en este país, pero no solo en Formentera, en el país en general se está haciendo difícil sacar adelante la pequeña y mediana empresa.
Clar, aquesta seria sa queixa, no?, dels empresaris.
Sí.
Parla'm una mica, per anar tancant l'entrevista, d'aquestes setmanes gastronòmiques de Formentera, que ara comencen, que, clar, és interessant informar-se, perquè hi ha restaurants que igual no estan pas matí, és a dir, és migdia, n'hi ha que estan a la nit només, n'hi ha que estan només cap de setmana, és a dir, és variable, no és cada dia. Evidentment, avui dia 13 comencen ja jornades i avui es pot trobar ja oferta, però l'oferta depèn del dia. Com ho pot fer sa gent per informar-se exactament de què hi ha obert en cada moment?
Pues mira, en la página web de PIMEF, www.pimef.es, ahí tenemos una entrada con toda la información y un enlace directo a los menús, y dentro de esos menús ya ves los días, que incluso los días de cierre, ¿vale? Ves el menú y los días de cierre. Y luego también en la página del área de promoción turística, si tú pones en Google Semanas Gastronómicas Formentera, lo primero que te aparece ya es nuestra edición de octubre, te reenvía la página, y es que es súper fácil encontrar la información. Además, lo que te decía, ¿no? Los menús están maravillosamente bien, tenemos ofertas, por ejemplo, pues el ganador del año pasado, este año nos ofrece, pues por ejemplo, de plato principal un meloso de calamar a la bruta, que es un plato típico de por aquí, torrija de greixonera, es decir, hay cosas riquísimas y merece la pena probar uno de los menús.
I don Lídia Álvarez, secretària general de la PIMEF de Formentera, moltes de gràcies i bé, com se sol dir en aquests casos, bon profit.
Gràcies a vosaltres, si us animais, aquí estamos.
I tant, animats segur que ja estem. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Vamos con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de ojén.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pilipil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pilpil y un poquito perejil.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Això ja és un clàssic, eh?, en aquestes altures. És Lady Gaga, en el seu famós Bad Romance, està sonant aquí en el primer vol de Formentera en aquesta hora del matí.
You know that I want. Vosaltres, Ràdio Es, participació. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Pobres animals, sí, perquè pica molt.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia amb Marta Guerau i Jaume Noguera. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Anem conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio. No m'ho puc creure.
Sí, sí, aquest cap de setmana han estat de closings a Eivissa i aquí també estem de closings. I tant que sí. Començant amb la segona part del programa, amb nosaltres tenim ja connectada, enxufadíssima, en Irene Roig Francolí. Com anem? Què tal?
Uns.
No anava a parlar de música electrònica, sinó de bicicletes, que és un tema com més petit. En aquest cas, sobretot, molt petit. Endavant amb el titular, Irene.
El titular diu així... Un rus crea la bicicleta funcional més petita del món.
Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. Llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que se hace que algún día demuestres en Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona.
Què me deixa aquesta bicicleta?
8,4 centímetres.
Segur que estan parlant d'una bicicleta?
És una bicicleta i èmfasi en funcional. Vale? Perquè jo podria intentar-me pujar a la bicicleta d'una Barbie i rebentar-me ses dents.
Sí.
Estem parlant d'un rècord Guinness que abans era de 24 centímetres, el qual ja era petit. I ara un senyor rus, anomenat Sergei Dashevsky, ha fet una bici de 8,4 centímetres. 24, segons per què són massa. Però 8,4 són, en general, pocs per ser muntats.
Sí.
24 són pocs per pujar-t'hi dalt. I recordo que, a més, és que és funcional. És a dir, hi ha vídeos d'aquest senyor pedalejant una bicicleta feta per un Playmobil.
Però ell.
Ell,
no un Playmobil, ell.
Ell! I això té molt de mèrit, perquè, a més, és rus. Això vol dir que portava dins d'ell el seu propi pes en vodka.
Segur.
O sigui, tu veus el vídeo i és com veure un gran danès intentar llegar-se un chihuahua. Vale? Però és incorrecte. S'està muntant el que no toca. Sergei Dashevsky és enginyer especialitzat en miniatures. El 2008 ja va ser qui va crear aquesta bicicleta de 24 centímetres, però no en va tenir prou. Jo suposo que ara Rússia li demanarà el tanc més petit del món per entrar dins Ucrània de forma subtil. o s'anirà directament a treballar per un circ a fer-li material, perquè és divertidíssim aquesta merda. També des d'aquí, recordar, Sergei és un nom molt habitual en els països d'Europa de l'Est. No mos en podem enriure. És tan comú com el nom Semen. És un altre nom que hem de respectar. Hi ha gent que porta el seu nom molt a dins. Total, que abans els russos anaven a l'espai i ara fan bicicletes molt petites. Jo crec que això vol dir que abans intentaven crear pues, los cuatro fantásticos i ara estan a punt d'arribar a Ant-Man. Mm. És la mateixa impressió, però diferent escala. I quan tots els russos siguin microscòpics, necessitaran molt menys vodka.
I serà, clar, per ells molt més barat engatar-se. Aquest és aquest és subjectiu final, efectivament.
Exacte!
Efectivament. Irene Roig-Francolí, saps quina és la beguda que diuen que beuen si, diguem, la gent que li agrada molt l'alcohol? Perquè no se'ls notis, és vodka. Perquè et diuen que no deixa olor, eh? Jo no ho sé per experiència, però diuen que no deixa olor. Llavors, la gent que vol amagar que beu...
Hombre, jo crec que una vegada ja estàs en terra, ja és més difícil amagar... Pots fer olor que vulguis, però ja és difícil amagar que basguet.
I nene Roig-Francolí, en qualsevol cas, aconsellem, com sempre, els nostres oients no arribar a aquests extrems, parar una mica d'abans. Parar quan vegin que ja es van inclinant, parar. Gràcies, bon dia, Irene.
Adéu, bon dia. Mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sienten que algún día demuestras el Tairona. Después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el Tairona. Después no querrás ir pa' Barcelona.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Surt de casa!
Molt bé, anem amb la nostra agenda cultural, normalment, i de vegades alguna cosa no tan cultural com tenim
com
avui.
Raves.
Com les raves. Sí, a tu t'agraden molt les raves, per això t'he posat una avui.
En sèrio?
Ah, sí,
que guai.
Sí.
Ja m'és igual,
cert,
que sigui dilluns.
Per cert, què tal els closings? Bé.
Els closings, millor que jo.
Començant la agenda, però, no en els closings d'Eivissa, sinó a Mallorca, on us proposam una visita en el mercat de Calvià Vila.
És el més típic i antic dels mercats que es celebren a Calvià, el tercer municipi més poblat de Ses Balears, després de Palma i Vila. Compta amb més de 60 parades instal·lades tot en el llarg del carrer Major i la plaça de l'església parroquial de Sant Joan. Hi trobareu productes hortofrutícoles, plantes, flors, calçat i artesania.
Anem a Silla de Formentera, on us proposam l'exposició Pitiuses Empúries en Cerone en el Far de la Mola.
Exposició organitzada pel Consell de Formentera i el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. Es tracta d'una exposició virtual que imagina un viatge entre aquests tres punts units per sa història, ses Pitiuses, Empúries i en Cerone, un jaciment arqueològic que es troba a França i que va estar habitat mentre fenicis i cartaginesos arribaven a Eivissa.
Aquest ha set caps de setmana, com deien, d'esclosins a Eivissa, però encara no tot està tancat. No, els clubers resisteixen un dia més en els DC-10. En els DC-10, el mític club de devores aeroport d'Eivissa.
Es DC10 tanca amb la seva festa més emblemàtica, el Circo Loco, la festa des que van a una discoteca no a fer-se la foto, sinó a desfassar una miqueta. 26 temporades dues Circo Loco ja. Una festa amb aire una mica underground. Les portes obrin a les 6 de la tarda i no tanquen oficialment fins a les 7 del matí. Vaja, que demà podeu anar a escoltar el primer vol en el DC10, si us deixen.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera.
Estan molt contents d'estrenar disc de la setmana. Sempre ho estan, però en aquesta ocasió una mica més, perquè es tracta de producte eivissenc i, a més, està molt bé. Són els Billy Flamingos, que tornen a nou àlbum, es titula Linde. Demà els tindrem segurament per aquí en el nostre programa per entrevistar-los. I avui començam a repassar el seu nou disc amb aquesta cançó titulada Sushi Shock. Amb ells arribarem a l'abans informatiu quan siguin les 6:40.
Por dentro, si no me arrepiento, seguro que va a volver. Y sin embargo, todo consume los recuerdos. Acostumbrado al calor que siento en el encuentro. No quiero toda la verdad, no tengo que disimular, no necesito ni de siempre, dolor permanente no va a desaparecer. Tal vez no tengo remedio, me quito de medio para no tener que correr. Y sin embargo todo consume los recuerdos. Acostumbrado al calor que siento en el encuentro. No, no quiero toda la verdad, no tengo que decir. Necesito negociar valor, error, dolor. Sé que tienes toda la razón, que muestras toda la ambición, que sientes toda la presión de tener que dar el paso al fin. El sol cambia de color, su voz destruye el ego.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia. La Direcció General d'Emergències aconsella avui molta prudència per circular per les carreteres, especialment de les Pitiüses. Els conductors es podrien trobar amb incidències derivades de les intenses precipitacions del passat cap de setmana, sobretot amb acumulacions d'aigua, despreniments i també desviaments a les vies. Tot i això, l'activitat lectiva torna a les escoles amb normalitat perquè la Conselleria d'Educació ja ha comprovat el bon estat de les infraestructures dels edificis de les escoles i els instituts. També cal tenir precaució perquè arreu de les Balears ara la terra té poca capacitat d'absorbir la pluja. Per tant, si es repeteixen els episodis de precipitacions, es podrien produir inundacions amb facilitat. Precisament a Eivissa i Formentera he activat l'avís taronja des de les 8 del vespre d'avui i fins dimarts de matí, ja que s'esperen noves precipitacions. I avui també destacam una notícia de la crònica internacional, perquè avui totes les mirades es dirigeixen a l'Egipte, on està previst que durant la jornada d'avui Israel i Hamas signin l'acord per al cessament de la guerra. Allà se celebra la cimera internacional per a la pau a Gaza, que encapçalarà el president dels Estats Units, Donald Trump. La trobada reuneix líders de 20 països, entre ells el president espanyol Pedro Sánchez i el francès Emmanuel Macron. I a partir d'avui, el govern posa en marxa la primera edició de la campanya Bons Producte Local, una iniciativa que vol impulsar el consum de proximitat i donar suport als petits productors i comerços de les illes. Amb un pressupost global de més de 360.000 euros, el programa ofereix als consumidors bons de 10 euros per cada 20 de despesa, fins a 60 per persona. A partir de les 7 vos ampliem aquestes i moltes altres qüestions a l'informatiu matí. Ara continua Primer Vol a Formentera.
IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready, player, 3.
Molt bé, i arribes moment que tots estàveu esperant, persones vicioses dels videojocs, anem a parlar de videojocs, major indústria d'entreteniment del món contemporani. Pablo Morganti, com estàs?
Hello.
Hello. Parlaràs avui de jocs indies com el Battlefield 6?
Sí, exacte, per a indies.
Bueno, sabrem les teves opinions sobre el Battlefield,
bueno,
sobre aquesta saga, famosa saga, i amb tu tenim polèmica, Sergi Torres, perquè...
Anem a parlar de temes interessants, eh?
Sí, vinga, bon va, dia. Dispara, bon dia i salut.
Però primer de tot vull declarar que no estic gaire content, estic molt decebut amb les noves actituds d'en Pablo.
Sí.
Ja no deim mai la paraula isomètric. Mm-hmm. No sé, no el reconec. El mica les ulls...
Confia en ell.
I veig un buit, saps? No sé, no té ànima, aquest lloc, ja.
Confia en ell. Jo confio en ell.
Bueno, ets l'únic d'aquest programa, confia en ell. Sí. Jo, ja ni ell confia en si mateix. Sí. Però bueno...
Per això me'n vaig de vacances.
Oh, no, traïció. Però bueno, és la qüestió. Anem en el tema. Pues tenim dues notícies, a més, bastant perescudes. Anem per notícies macro, diguem, de la indústria. Començam, si voleu, amb Microsoft, que ha decidit pujar el preu del Game Pass.
Bona banda sonora.
Qualsevol excusa que és bona per ficar la seva música de Halo. I aquesta, sí, era orquestrada i variada aquesta vegada. No hem tirat del tema de fa 12 anys.
Molt xula.
Pues, a veure, es va venir a un secret a veus que anava a Microsoft. De fet, Vicent, tu la vas clavar aquí per ser un Nostradamus. Que és a dir, primer, estratègia de captar clients i quan ja tens una gran part del mercat, què fas? Puges els preus. Pues, tenim ja la pujada més d'aplicació immediata en el moment que es va anunciar varen pujar. I compreu vaselina perquè el més barat passa de 7 a 9 euros. El premium es manté, el únic que es manté que es queda en 13 euros, bueno, no 12,99. I el Ultimate passa, que realment és interessant, és que t'aporta els jocs dia 1, o sigui, es treu el nou Call of Duty i el tens aquí,
clar,
passa de 18 a 27 euros en el mes.
Ole!
Això pica!
No, la veritat és que internet, ara entrarem, però internet ha reaccionat immediatament. També recordeu que teniu PC Game Pass, que bàsicament té el mateix que és Ultimate, el que en comptes de ser per consoles és només per PC, i llevat d'alguns exclusius de consola té el mateix i només costa, bueno, passa de 12 a 15. Segueix sent, en la meva opinió, la millor opció i no és una mala opció de subscripció.
Vale? És evidentment la millor opció.
Sí. Bueno, bàsicament les causes d'aquesta pujada de preu, jo crec que una de les principals és la compra d'Activision Blizzard l'any passat, com recordeu, que varen ser 70.000 balances, 70.000 milions de bonances que li va costar i sí, ja que amortitzar-ho per alguna banda. I donat que actualment el que és el parc de consoles de Microsoft no augmenta gaire, és a dir, no aconsegueix vendre gaire a Xbox, què li queda? Pues treure més sous d'aquells clients que ja té. La reacció de com dic, del públic no es va fer esperar i la búsqueda de com cancel·lar Game Pass es va convertir en la búsqueda més viral i més buscada de tot internet. Va tenir una pujada de 500%, una barbaritat. La pàgina web de Perdona Està Baixa va caure i els memes no van tardar en arribar, com per exemple que torna a Xbox 360, perquè als Estats Units és $30, 30 per 12 són 360. Torna a Xbox 360. És que, escolta, $360 a l'any per jugar a videojocs? Alerta,
molta pasta.
Sense ninguna propietat, eh? Tornem a parlar de que és un model de...
Sí, renting.
Efectivament.
És com tu, mentre pagues, pots jugar, però quan deixes de pagar la subscripció, ja està.
Com si tens un cotxe en renting, que no és teu, i quan el deixes de pagar, ja no és teu.
Ja no
pots conduir.
Exacte.
Com vàrem parlar l'altre dia de Nintendo amb la Virtual Boy, que encara no ho entenem, però bueno. Pues els jugadors també pues, han començat a interpretar aquest moviment com a que Microsoft tirava una mica la tovallola amb el mercat de les consoles, perquè com no acaba de remuntar, no té exclusius, ningú acaba d'entendre l'estratègia, i ha set tal s'efecte que ha de sortir Microsoft a dir que seguim en el mundillo, que estan desenvolupant la nova Xbox, i que confieu en altres, almenys confieu-vos les vostres carteres.
I tu t'ho creus?
No, me crec una merda. O sigui, el que ja no anava una consola en ciernes,
no,
sí.
No, jo tampoc.
Que volen seguir traient sous, sí, però que Microsoft no té una direcció clara actualment en la indústria, ho tenen claríssim. O sigui,
clar.
No saben cap a on tirar.
No.
Que ara que si la seva consola és millor, ara potència, ara que si qualsevol dispositiu que tingui internet és un Xbox, no saben on entrar en el
mercat. I és una gran multinacional que jo no sé si és el seu segment més important. Igual està lluny de ser-ho.
No, al final és que com, no pots ser mestre de tots. Al final va entrar Microsoft a base de bitllets, va entrar a la indústria, i no acaba de trobar el seu lloc. Però jo et dic una cosa també. Si sortís de l'equació Microsoft, això deixaria una Sony com a sa única consola, diguem, potent
del mercat. Que faria el que li donaria la gana amb els preus.
Exacte, que això és el que no vull tampoc. O sigui, que jo vull que d'una manera o l'altra, ja sigui Microsoft o sigui una altra empresa, que
més
estigui.
Més coses. El tema és molt interessant, però no tenim tant de temps.
Passam, si voleu, a un altre gran titan de la indústria, i és Electronic Arts.
Deixant de banda temes de videojocs, estic segur que si fessin un estudi, que esteu poder fer ja tècnicament, de si aquesta cançó està sonant en algun moment permanentment al món, les 24 hores per il·lustrar un tema en una ràdio.
Clar, sempre hi ha en alguna ràdio que sona aquesta cançó.
Estic segur que hi ha en alguna ràdio que està sonant aquesta cançó, però no sonant. Sonant per il·lustrar un tema de sous.
Sí, probablement. És que també reflexava...
O d'economia, o de... Sí.
Allò m'encaixava per les dues notícies. Al final he triat aquesta perquè m'agrada... O sigui, per aquesta, perquè m'agrada molt la de Halo i la volia ficar encara que fos en calçador, no?
Jo la podria posar també per l'últim joc.
No fotis, en sèrio?
Sí, clar. Després ho veiem.
Jolín. Pues res, com ja ho haureu sentit a dir, Electronic Arts ha estat comprada per un consorci d'empreses, de compradors, que són, important, el que és denominat PIF, que és el Fons d'Inversió Pública d'Aràbia Saudita, Silver Lake, un gran fons capital risc afiançat a Silicon Valley amb experiència en empreses tecnològiques, i Affinity Partners, que és un altre fons d'inversió fundat i dirigit per Jared Kushner, que no us sonarà, és normal, però és el gendre d'en Donald Trump. Bàsicament el que tenim és els tres gendres de l'apocalipsi capitalista
a la vegada.
Capitalista a la vegada. Sí. Només us faltaria, no sé si Steve Jobs ressuscitat o alguna cosa així.
Elon Musk.
Elon Musk. Sí.
Que ja, segur que d'alguna manera ja està per allà enmig. O en Bezos, també.
O en Bezos.
Al final s'ha traduït en una compra de 55.000 milions d'euros, que si bé no és la major compra de la història del món dels videojocs, la major, com hem contat, és Activision Blizzard, que era una miqueta més.
Ara en parlàvem.
Sí que és la compra apalancada més grossa de la història. Apalancada vol dir que és una compra on la majoria dels muntants és a tocateja, al comptat.
Sí, Aràbia Saudí maneja bitllets.
També hi ha que dir que aquesta compra no serà efectiva fins al primer trimestre de 2027. Primer trimestre fiscal.
Ja està confirmada.
Bueno, m'imagino que encara tindrà que passar per alguns d'aquests cànones de competència i històries d'aquestes que sempre hi ha. Bueno, en aquest cas, com no és una empresa del mateix sector, igual no, però algun, encara faltarà alguna coseta per mirar.
Electronic Arts, què té? Recorda als nostres oients que té Electronic Arts en el seu catàleg.
Electronic Arts és la empresa nord-americana més important del món dels videojocs. I té de tot, des de els FIFA, que ara es diuen eSports, no, FC Ultimate, ni me'n recordes, només és FIFA, vale?
Sí.
També tenen Sims, coneguts per tots.
La franquícia Battlefield.
Battlefield, que acabem de comentar, bueno, que la comentarem.
Que tancarem la secció parlant d'ella.
Sí, per exemple.
I moltíssimes més, o sigui que sí. Estan ficats a tot.
Tenen molts d'estudis també més petits que han comprat, desenvolupadores més petites i tal.
I sí, molt important, si us doneu compte de que tenen en comú aquestes franquícies, és que totes treuen jocs o actualitzacions anuals.
Sí.
I això precisament és el que li dona una estabilitat i solidesa financera, que és un dels principals motius per als que l'han comprat. Comentàvem també que parlàvem del PIF, que és el fons d'inversió aquest públic d'Aràbia Saudí, que dur diversos anys ja amb una estratègia de diversificar el seu portfoli, comprant empreses i accions de les empreses més importants del món de l'entreteniment. Ja el 2023 van comprar Scopely, que no us sonarà, però són especialistes en jocs de mòbil com són Monopoly Go, que és un dels jocs que més se us fa del món. També van comprar a principis d'aquest any, no directament els fondos, sinó Scopely, va comprar Niantic, que són els de Pokémon Go. I després també tenen importants percentatges de participació en empreses com a Nintendo, Take-Two, que són els de GTA, Activision Blizzard, pròpiament dita, o altres.
Estarem pendents dels temes. Si vols, passam en els llançaments, videojocs que podem jugar ja. Avui parlarem una mica bastant de pasta i de temes polèmics, que sí, també està bé, perquè sí, són... A part d'interessar a gent que li agraden els videojocs, són també d'interès general.
A veure, al final tots són sous, no?
Al final tots són sous.
És una excusa per posar pimple.
Secció d'economia, avui, sí, aquí, el primer vol, en el Ready Player 3, del,
sí,
primer vol de Formentera.
Començant amb un joc més petitet, eh? Després ja parlarem del Battlefield 6, que surt també aquesta setmana, però primer parlam d'una seqüela d'un joc una mica més petitet, bastant indie, podríem dir, que es diu Little Nightmares 3.
Què és això, exactament?
Bé, és una nova entrega d'una saga que ens proposa explorar els pors de la infància.
Hòstia.
Amb nens petits com a protagonistes que es mouen per un món de malson. Té una mica una pinta de Tim Burton, així, sí, coses molt...
interessants.
Com tenebroses, però infantils a la mateixa vegada. Està
molt bé. I l'estil gràfic era com si fossin de plastilina, no? Una mica,
sí, una mica de clay motion, una miqueta, sí, sí, una miqueta així, una mica irreal tot, no? Sí. I és que, clar, la història ens centra en dos amics que es diuen Low, o sigui, baix. Baix de baix,
sí, sí, baix.
I Alone, o sigui, sol. Que s'han conegut en el no-res, que és aquest món obscur i no apte per a nens. Cadascú porta un objecte característic. Low, un arc, i Alone, una clau anglesa. M'ha recordat una mica Lost Vikings. No sé si en, sí, recordava els Lost Vikings.
Sí.
Que eren tres vikings, un amb un escut, un altre amb una espasa i l'altre que corria.
Ja, però aquí hi ha un altre que cor. O sigui, una espasa, un escut i és l'altre cor.
Que corria i saltava. Era l'únic, sí, sí, que podia saltar. Bé, i havies de combinar els tres per resoldre, sí, els puzzles. Sí, sí. Era molt divertit. Pues una mica això. Aquestes ferramentes ens serviran per resoldre els puzzles ambientals i fer front als enemics que ens trobem. I és que aquesta entrega és la primera que ens permet jugar en cooperatiu. Els altres dos seran d'un jugador.
Sí.
Ampliant la jugabilitat i les possibilitats del títol. Podrem ajudar-nos a escalar superfícies, amagar-nos, distraure un mentre l'altre s'infiltra, coses així, no? A mesura que descendim l'espiral, que és aquesta zona on estem, ens anirem trobant escenes cada vegada més pertorbadores. Jugarem a l'amagatall amb un retorcit bebè gegant, fugirem de núvols de terribles criatures voladores o esquivarem petjades gegants mentre ens mouem pel fang d'un parc d'atraccions abandonat.
Escolta, això és per nens? És a dir,
no,
és apte, no, per nens? Bueno, no és apte per
això
nens.
Això és per adults.
És per adults.
Jo no li posaria, potser un adolescent sí, però jo crec que...
O un boix, no.
Un nen passaria por, perquè realment és... O sigui, no és Alien, però té un component de terror bastant...
Perquè la gent ho tingui clar.
Clar.
Els oients ho tinguin clar.
Sí, exacte. Això és com ficar-li Eduardo Manos Tijeras a un Garrit, saps? O sigui, són pel·lícules que no, sí, acaben de... Te penses que sí, però no.
Exacte. És més connectar amb el teu nin interior que no per a nins.
Sí.
El nostre objectiu serà el d'escapar d'aquest interminable malson, per suposat, i per el camí anirem destapant els traumes del passat, dels nostres protagonistes, desgranant la història i els motius per als que estem atrapats. Sempre tenen un component una mica de...
psicològic.
Els teus ports han fet realitat, no?
Sí.
I res, i això. I és molt, molt, molt recomanable.
Molt recomanable.
Sí. I tan... bueno, un comentari ràpid. Quan tens un joc que tens la possibilitat de jugar-se en cooperatiu per resoldre puzzles, i també tens la possibilitat de jugar tot sol, sempre tens aquesta... no pots anar amb tot, saps? Perquè si fas un joc completament cooperatiu és una cosa, però si fas un joc que es pot resoldre tot sol, una altra. Aquestes dues coses...
Quan jugues sol, tens un company que és la IA.
Vale.
O sigui, mai jugues sol, entre cometes, no?
Vale, vale, vale. Sí. Vale.
La dinàmica és sempre la mateixa, més
clar,
o menys.
Ho assumeix, diguem, la màquina, i tu ho mig controlaràs, i duran les ordres, suposo.
Molt bé, Battlefield 6,
i anem
acabar,
així, amb
que podem... la saga.
Exacte, i podríem posar una altra vegada la cançó de Pink Floyd, però bé, perquè clar, és un joc triple A.
Dispares sous.
Exacte, és un joc molt cinemàtic, molt espectacular, i és Battlefield 6.
My fellow citizens.
Bé, com podríem resumir aquest joc? Podríem resumir-ho així. Piu, 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 bum, però en 4K, vale?
Talment,
així,
talment,
ja està,
talment.
Ja està, ja hem explicat la trama del
podem
joc.
Acabar el programa.
Sí. I bé, és una competició directa de Call of Duty, que és una altra saga conegudíssima, super mainstream.
Jo no el sé distingir massa bé.
No,
si
no
me tenen... poses un i l'altre davant, no sé dir molt bé.
És el mateix.
La interfàs.
I aquesta vegada...
Aquí li pagues.
Clar, i aquesta vegada la competència és més directa que mai, ja que el Black Ops 7, el Call of Duty Black Ops 7, surt el mes que ve.
Ah.
I aquest ha estat en beta, el Battlefield, el Black Ops crec que està també en beta, o sigui que estan molt, molt renyits.
I es van copiant una a l'altra, les poques diferències que tenen.
I aquest joc, com també l'altre, ens fica de ple en la guerra moderna sense cap tipus de conseqüència negativa per al nostre cos i la nostra psique. A veure, podem desenvolupar túnel carpià i el síndrome del cul pla si juguem molt, a més de fantasies sexuals involuntàries amb la mare dels contraris quan ens maten, segurament fent trampes perquè si no, de què, pallasso, ens mates a mi, eh? De què? Folla tu madre. En fi, aquest tipus de jocs online generen un tipus de comunitat res recomanable normalment, però si som gent normal i ens mantenim allunyats de l'escena més hardcore, que són adolescents cafeïnats amb Monster, que juguen tot el dia, segurament passarem una bona estona jugant amb amics i no ens ho prenem massa en sèrio.
Sí.
I és que es tracta d'un joc realista i cinemàtic a la vegada, la veritat és que és espectacular, almenys els trailers fets amb el motor del joc.
Són
després...
jocs que guanyen molt amb la tecnologia.
Sí.
Moltíssim.
Sí, sí.
La física...
Sí,
la veritat que sí, que s'aprofita molt bé la tecnologia aquí. Tindrem a la nostra disposició tot tipus de vehicles, armes de destrucció, literal, perquè ja que l'entorn és molt destructible i el podem utilitzar per al nostre benefici, podem, per exemple, utilitzar un vehicle arruïnat com cobertura o enfonsar el terrat d'un edifici per aplastar els enemics.
Mm-hmm.
Amb la física del joc està molt ben desenvolupada. El joc compta amb molts de modes de joc, que ens poden portar des de petites batalles urbanes entre patrulles fins a batalles repletes d'artilleria, tancs i avions de combat.
Mm.
Viatjarem per a diferents localitzacions del nostre món, com el desert del Sàhara o la ciutat de Nova York, amb diferents desafiaments i maneres d'afrontar el conflicte.
Són jocs molt recomanables si només hi poguessis jugar mitja hora.
O mai.
Sí, o jugar a la campanya, que té una campanya.
Tenen el seu moment en el teu cicle de jugador. Que, per cert, m'ha encantat la referència, el típic de quan tenies aquella edat, de que si algú era més dolent que jo era un manco de merda.
Sí, exacte.
I si algú era millor que jo és que perquè és un trampes, malalt que no té vida i només juga 24 hores.
Saps? Sí, sí, jo he jugat amb gent així,
m'encanta.
Amb aquesta lògica.
Sí, sí, jo he set aquesta persona.
Jo també.
Molt bé, Ido, no se m'ocorreix millor manera d'acabar la secció que reconeguent els propis pecats. Sergi Torres, és així, tothom té un passat.
Així és la vida.
La carn és dèbil.
Tothom té un passat. Molt bé, i l'esperit també, de vegades.
Sí.
Sergi, Pablo, moltes gràcies.
Vinga, salut. Adéu.
Vinga, que ja ho tenim fet. Començam aquest dilluns amb energia, com sempre. A les 7 arriba l'informatiu matí amb totes les notícies. Nosaltres tornarem demà a les 6, que ja serà dimarts. Que passis un dia... com? Com l'has de passar? Com ha de ser? Boníssim! Són les 7.